Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia i iniciem aquesta segona tertúlia de la nova temporada. Sí, la resta de companys ho faran la setmana vinent, però nosaltres ja vam començar la setmana passada i ja us oferim, diguéssim, el que tenim la cara i la creu, la informació d'una banda i l'opinió que s'aporta des d'aquesta hora del vermut aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Avui, aquí a l'estudi, tenim a la Dos Pellà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'Enric Calvo, bon dia.
Sí, molt bon dia.
Amb unes dades damunt de la taula, repassem també altres informacions que hem pogut sentir a l'informatiu i que volem conèixer l'opinió dels tertulians i també l'opinió dels de casa. Recordeu que tenim dos números de telèfon, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. M'agradaria agrair-los especialment la seva presència avui, ja que estem a 12 d'octubre i és festivitat, un dia festiu, però aquí estem intentant explicar la realitat de la nostra comarca. A mi, abans d'entrar en qüestions polítiques, m'agradaria aprofitar la seva presència aquí per comentar uns números que han sortit aquesta setmana i que ens ajuden a dibuixar d'alguna manera la realitat o quina realitat té la nostra comarca i quina realitat té en el marc català. Són les dades del PIB que us explicàvem a l'informatiu i que a mi m'agradaria que comentéssiu des de la vostra perspectiva si ens hem de preocupar o no, si anem bé o no. Senyor Calvo? Parlaran tots dos.
Sí, però pel que es veu aquí, o sigui, estic bé que és la comarca en menys PIB absolut de tot Catalunya, llavors no és una novetat, llavors, o sigui, quan hi ha misèria administrada, doncs les variacions també són, a no ser que hi hagi una evolució en positiu, doncs los efectes que de la famosa crisi, el que sigui, doncs són menors, i això és el que reflexa aquestes dades. Per alarmar-se o no alarmar-se, doncs bones no són. Si intentes buscar el sentit positiu és que pues, la incidència és més baixa que la que ha tingut pues, el conjunt de Catalunya, no? Però, clar, quan estàs en aquests mínims, pues, aquesta incidència pues, potser té més efecte.
Mm-hmm. Jo diria que, a veure, més enllà de que la nostra comarca sempre surti en els últims llocs de la llista, que això és una cosa que bueno, ja fa molts anys que és així, per tant no ens hauria d'estranyar i que va directament lligat a dos fets. Un, que les rentes que es generen molts cops a la comarca és per part d'empreses que estan domiciliades fora de la comarca, i aquest és un fet a tenir en compte perquè vol dir que no computen amb els números d'aquí a casa nostra. I per altra banda, també un fet demogràfic. I això es veu sobretot quan busques les dades de Falset respecte al reste de la comarca, que veus que la quantitat que som capaços de generar, la riquesa que som capaços de generar a la comarca, en molt bona part es concentra per una qüestió administrativa pura i dura, sense entrar en més detall, que és a una de les ciutats. No? Jo destacaria una altra cosa mirant les dades, que és que s'està confirmant tendències, com per exemple el fet de que el sector serveis sí que està pujant a la comarca, i crec que això és algo que hem de destacar perquè confirma una mica l'aposta que està fent la comarca pels seus valors turístics, enoturístics, paisatgístics, etc, etc, i per tant és una indústria a potenciar. Jo crec que en aquest sentit anem en el bon camí. I per altra banda, estic segur, ara no tinc les dades aquí, però aquesta renta mitja que es dona per habitant no crec que difereixi gaire dels anys 2005-2000, que eren èpoques que es podien considerar com més bonança. Estem parlant d'aquests 15.000 euros habitant. Per tant, la composició de la renta familiar, que al final és el que és important, veure quins diners disposen les famílies que estan al Priorat, no crec que hagi tingut tanta variació. El que sí em temo és que hem perdut habitants.
És una dada que venim donant aquí a la tertúlia, i avui me l'he apuntat expressament per dir-la exactament, són 9.971 habitants el 31 de desembre del 2012. Hi ha una reducció perquè crec que el 2011 érem 10.000 i una miqueta més, molt poquet. Sí que aquí sempre ens movem, la setmana passada estàvem parlant de l'atur, parlàvem de descens i tampoc eren unes grans xifres, però és la comarca que ens ha tocat viure. Jo a vegades crec que podríem dir que vivim a una comarca a petita escala i per això tenim els números que tenim i apareixem on apareixem. Però pel que sembla, doncs no.
Segurament l'escala demogràfica també fa que tinguem una major població gran, que també és un fet que podria estar influint, en forma de pensions, etc, etc.
Potser s'hi junta tot, no? O sigui, el pes demogràfic, la geografia geogràfica del terreny, o sigui, és com un petit oasi dins del mapa de Catalunya. A més, xoquen amb l'aspecte en què les altres comarques, doncs, que puguin estar a tocar de... En aquest cas no, perquè
la Ribera d'Ebre és un exemple que m'agradaria que comentessin, no, però... perquè és espectacular. O sigui, dues comarques veïnes, que una està del pit més alt, la Ribera d'Ebre, i just al costat és que a tocar el Priorat, que és la més baixa. És, almenys no em negaran que no és curiós.
No, més baixa amb diferència, de més, no? O sigui...
El que passa que la Ribera té unes oscil·lacions molt escandaloses segons el tram que s'analitza. Per exemple, el pes de la construcció a la Ribera és quelcom, això es refereix a l'any 2008, amb dades del període 2008-10, i jo estic segur que quan es vegi l'impacte que ha tingut el sector de la construcció en l'àmbit de la Ribera, doncs provocaria un sotrec, com tots coneixem, important.
Clar, és que si comparem el tema d'indústria, en el Priorat representa el 18,9 i en la Ribera és el 75,8. I si passem a la construcció, el Priorat és del 20,4 i el Ribera és del 3,6. És
no
uns s'entén. Contrastos...
Uns contrastos que no s'entenen. I pel tipus d'indústria també. Quan parlem d'indústria al Priorat estem parlant d'una indústria bàsicament referida al sector agroalimentari. A la Ribera també hi ha sector agroalimentari potent, però tots sabem que hi ha un sector industrial energètic molt fort.
Fa molt gràcia l'eufemisme que fan servir a l'IDESCAT de indústria energètica, per no dir obertament que és la indústria nuclear.
Sí, evidentment, que és un gran equipament.
De totes maneres, quan vols filar tan prim amb dades i anar tan al punt concret, exacte, doncs... cobra més importància el veure com s'han agafat aquestes dades, no? Perquè és el que apuntava l'Enric. Molta empresa pues, està fora, molta gent de la comarca està treballant fora i no sabem com s'ha calculat aquest PIB i si han tingut en compte els sous de les persones que treballen a fora o no s'hi han tingut, o si s'han tingut els beneficis de les empreses que estan fora i exploten aquí. Vull dir que llavors, o sigui, totes aquestes dades s'han d'agafar amb pinces. No diu molta cosa diferent, perquè jo mirava ara doncs, les dades absolutes i no les relatives. Que és, les relatives serien el PIB per habitant, no? Que són la part més baixa, però pel que respecta a les dades absolutes, també és la dada més baixa, i és la dada més baixa amb molta més diferència. No? I estem molt a tocar de... Bueno, molt a tocar... encara lluny, perquè ja és el doble de les nostres, però de comarques amb població molt baixa i amb relleu també doncs molt dificultós, que serien les dues o tres comarques que estan al Pirineu. No? O sigui, ja la Vall d'Aran, per exemple, doncs té molt poc PIB absolut, val? És el doble que el nostre, però en comparació amb moltes altres comarques doncs va a... el 10% de la mitja de les altres comarques, però per habitant doncs, li toca molt més. O sigui, la Vall d'Aran, potser, si féssim els càlculs aquí ara, potser ens donaria que hi ha menys població a la Vall d'Aran que el Priorat, no? Perquè, o sigui, tenint el doble, té més o no, més o menys seria el mateix.
Ara, Lic, sí. Els contesto la pregunta de com es calcula segons la pàgina de l'IDESCAT, que és d'una hem accedit a aquestes dades, el producte interior brut, el PIB, es mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat, perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions d'explotació. I l'edat de població s'agafa a 1 de juliol.
Clar, aquí hem de treure doncs, tots els sous que han obtingut la gent de la comarca que està fora d'aquí, perquè no va lligada. Hi ha tres formes de calcular el PIB, no ho recordo ben bé quines són, no? Però una era en base a la producció, l'altra en base al sector públic, o sigui, amb la recaptació, i l'altra en base als sous i els excedents de les empreses. No? O sigui, llavors, clar, o sigui, és el que intentava dir, no? Quan vas afilar tan prim, calcular el PIB d'un estat és molt més fàcil, no?, que calcular el PIB d'un punt concret, perquè està més controlat i és una cosa pues, més al ser més gran és més tancada, no? O sigui, hi ha més control sobre exportacions i importacions i es veu molt més bé aquestes dades.
Ara, la dada important és que si es fa sobre unitats evidentment que es fa sobre unitats de producció, evidentment aquestes dades estan, en el cas de moltes empreses, molt lligades en el seu domicili social o fiscal, per tant, allà on te declaren els seus ingressos, no? Per tant, perfectament hi poden haver produccions que es facin des de la nostra comarca, però que estiguin, lògicament, situades al Barcelonès o al Tarragonès o qualsevol ciutat, perquè és el lloc on te declaren les seues rentes, no?
Sí, mirem en el cas de ciutats, l'IDESCAT agafa les de més de 5.000 habitants, i també les capitals de comarca, perquè si no passaria que, com en el cas de la nostra, que si no fos que també agafen capitals quedaria fora de la classificació. La veritat és que també els resultats mirats, comparats amb la resta de municipis, repeteixo, de més de 5.000 habitants i capitals de comarca, tampoc és que surti en millor lloc de la classificació, però no és l'últim. Queda el municipi de l'Alt Empordà i Torroelles de Llobregat.
Sí, quan dius últim ho estàs ordenant doncs, pel que fa...
Sí, perquè el primer, com poden comprendre els nostres oients, és Barcelona,
o sigui,
les grans capitals de província.
Clar, hi ha un ordre absolut aquí, no? O sigui, del PIB absolut. Dius que és quasi l'última pel PIB absolut,
sí,
pel PIB, no?
Sí.
Pel valor absolut. Pues és normal que estigui de les últimes aquí, perquè si el compares amb poblacions que tenen gairebé el doble, amb el doble d'habitants que aquí, no? I pensa que a més se deu donar la circumstància que potser, no ho sé ara, però quasi segur que sí, que Falset és l'única capital de comarca que té menys de 5.000 habitants. Llavors, o sigui, l'estàs posant en una taula en què realment no hi té encaix, no? Per fer comparatives.
Però millor que aparegui. Millor saber la dada. Perquè pots dir, com ha comentat l'Enric, que aporta bona part del PIB absolut a la comarca.
Una part important, no, però que també té lògica per la configuració geogràfica de la comarca, això. Mm-hmm.
A mi el que em sorprèn una mica és per sectors. Un a priori creuria que l'agricultura és el que ha de portar més i resulta que no, que en el cas del Priorat és els serveis, amb un 55%.
Jo abans ho deia, aquest és un fenomen que jo crec que des de l'inici d'aquesta crisi s'ha anat una mica dibuixant, no? I és que la indústria agroalimentària, el sector agroalimentari de la comarca l'hem de veure dintre d'aquest sector industrial, no tant l'agricultura, perquè també d'allò... I per altra banda, dius quin altre motor té la comarca o per quin altre motor s'aposta en aquesta comarca. Jo crec que en aquest moment ja, després de diverses iniciatives, tothom està força convençut pues, que el que ens interessa és que vingui gent a la comarca, que conegui la comarca, que es quedi a dormir, que vagi als restaurants, que compri els nostres comerços, que visiti cellers, etc etc. Per tant, el sector serveis està cobrant una força que, a més, coincideix i comença, i jo crec que amb aquestes dades es veu bastant clar. També hem de tindre en compte que hi ha molts serveis lligats a l'agricultura que no són agricultura, sinó que són serveis. També tinguem un compte, això.
Sí, però jo veig que el tema de l'agricultura, un 0,1, és molt poc. Sí, sí. I I em preocupa en el sentit de que si el sector serveis realment està recolzat sobre el sector de l'agricultura, perquè tot en el turisme, tot gira al voltant de... Però escolta, a lo millor el punt de referència del cap on volem anar el sector serveis, sector turisme, a lo millor pues, és una mica feble, no? Potser hauria de cobrar més pes. Si més pes vol dir pues, més mecanització i més producció, a lo millor potser sí que va en detriment del llavors de l'atractiu turístic, no? O sigui, a més de valorar les xifres aquestes, s'ha pues, de valorar també pues, aquest fet, no? La reacció de causa-efecte, no? Però jo veig fluix, o sigui, el pes agrícola el veig fluix.
Uh-huh. Cal dir que en el cas del pes agrícola, la comarca en què el PIB és... l'aportació de l'agricultura al PIB és més important és el cas de les Garrigues i en cap cas és el majoritari.
No.
Els serveis jo diria que és gairebé en moltes comarques el que aporta la major part. Repeteixo, en el cas de l'agricultura, el percentatge que més és les Garrigues amb un 16,7 i no és el sector que més aporta el PIB.
Ah, és que aquí estem una mica mirant el factor generar i aportar. Això no vol dir que no sigui un sector present a les comarques, tot el contrari, vull dir, tots sabem que és present. El que passa que també hem de pensar en els problemes que té la comercialització d'aquells productes que es produeixen a l'agricultura. Per tant, si pensem una mica en la cadena de comercialització, veurem que potser allà on t'hauria que generar el pagès, l'agricultor, desgraciadament, i aquest és un tema que també forma part de tots els debats, la riquesa no està arribant al pagès, sinó que potser està quedant dintre la cadena en altres operadors que potser no estan ni a la comarca. Per tant, pensem una mica... que potser els canvis que es tindrien que produir són millores justament en el procés de comercialització perquè la riquesa quedi o el benefici quedi en mans de qui produeix, en aquest cas del pagès.
De totes maneres, jo veig que això és una mica... estan en el sector on estem, el sector del vi, és una mica difícil que el que apunta l'Enric pugui succeir perquè o sigui, les DOs realment hi ha pretenent o posen molt èmfasi en que la producció derivada del producte agrícola es faci dins de la demarcació del... O sigui, les bodegues elaboren el vi pues, dins de la demarcació d'on s'ha acollit el raïm, no? O sigui, molta fuga de producte agrícola cap a fora de la comarca tampoc hi pot ser, no? O sigui, a no ser que el producte ha acabat llavors de la bodega vagi a fora del... a una multinacional o que sigui. O que els titulars de les bodegues tinguin les bodegues aquí però que la seu social pues, la tinguin fora del...
Jo crec que tot el repte està en comercialitzar millor els nostres productes. El vi és una qüestió, el raïm, el vi, però ara no entrarem, però amb el tema de l'oli podríem parlar-ne molt, que és al final el segon producte estrella o el primer, és igual que tenim una mica dintre la comarca, no? Comercialitzar millor aquests productes, juntament amb els altres productes que tenim, un d'ells, com és el paisatge, etc, que formen part d'una mica del nostre patrimoni comarcal, són precisament el que millorarà aquest PIB, aquest PIB comarcal. Ara, haurem de comercialitzar-ho millor.
Per anar tancant aquest tema i a tall de resum, podem dir doncs, que la dada no... és bona, però que tampoc és en cap cas preocupant. Comparat amb Catalunya, qualcom que fent abans fora de micro, estem seguim la mateixa tendència que el país, podríem dir.
Jo, permeteu-me que sigui una mica... trencar una mica motllos amb aquestes coses. És a dir, les estadístiques són molt boniques, però són estadístiques. Al final, jo penso que la percepció ha de ser de dir s'està donant resposta o no. I tenim aquests problemes o no els tenim? Evidentment tenim problemes. I es perceben aquests problemes, no?
Després en parlarem.
i es perceben, és a dir, les dificultats econòmiques de les famílies, etc, etc, estan provocant també efectes sobre el teixit econòmic i productiu una mica de la comarca. Però, per altra banda, també crec, i jo no voldria ser excessivament llançador de missatges positius, però també veus les reaccions i el que s'està fent. I, per tant, jo penso que aquesta comarca pot estar a l'última de la llista quan surt un PIB, però davant d'una situació de crisi està llançant propostes molt innovadores que no les trobem arreu de Catalunya. I jo penso que és aquí, una mica amb la innovació i en fer coses noves, on com a mínim estarem situats a la línia de sortida a l'hora de començar a buscar canvis importants, no? I millores, evidentment.
Abans de tornar a la nostra comarca, permetin-me que fem una... que els hi pregunti per unes declaracions que es van produir aquesta setmana al Congrés Espanyol, el titular d'Economia i Administracions Públiques, el senyor Montoro, el ministre Montoro, va dir obertament que els sous estaven pujant, però molt lentament. Ja a dia d'avui ja sabem que hi va haver tot un seguit de reaccions, però clar, fa un moment parlàvem de dades, aquest senyor té les dades i qualsevol persona mínimament interessada sap i coneix que a dins de l'estat espanyol, en català, en castellà o fins i tot a fora, en anglès o en altres llengües, s'han dit el contrari. Com pot ser que, coneixent les dades com coneix el ministre Montoro, digui el que va dir? Com ho valoren vostès?
Home, jo i per una qüestió purament professional, la veritat és que quan vam sentir aquestes declaracions a nivell de PIMEC ens vam quedar parats. Perquè si en alguna cosa hi ha un consens absolut i mai hem posat en dubte i mai ens hem discutit amb el reste d'agents socials, especialment amb els sindicats, és justament amb aquesta qüestió. Tornem una mica de les estadístiques. Jo molt em temo, que a vegades les coses es pretén llegir-les de la manera que un voldria llegir-les. I això també passa a factura. I en l'àmbit polític, potser això que li ha passat al senyor Montoro, potser és un exemple d'allò de la poesia d'Antonio Machado, no? Lo que ignoro desprecio. I com no ho vull saber, acabo dient bestieses de les quals després has de fer mil i una rectificacions. Jo em vaig quedar molt tranquil quan els representants de les patronals, especialment de la gran empresa, el senyor Joan Rossell, va sortir en un acte públic i ho va desmentir.
La tarda mateix.
A la tarda mateix. Més que res, perquè a vegades la percepció des de les micros, petites i mitjanes, és una cosa, però clar, la perspectiva d'una gran... És que no se sustentava enlloc. És que, si no recordo malament, ara no sé si 24 hores abans o 24 hores després, fins i tot a nivell de la Unió Europea ens estaven dient, escolti, que estem alarmats per la baixada de sous a Espanya, a l'estat espanyol, i que per tant això pot generar encara més conflictes i contingències en l'àmbit social. No?
I a més és que crec recordar, ho dic de memòria, quan va esclatar la crisi i quan es vinculava tot el funcionament de l'euro, es parlava que no hi podia haver devaluació interna i que la devaluació, quasi tots els economistes, repeteixo, d'aquí i de fora, van dir clar i obertament que encara que no agradés, aquesta devaluació acabaria venint dels salaris.
Sous.
Clar, és allò és que demés anunciat i que les dades ho constaten. I passa el que passa. Adolf?
Sí, jo crec que el ministre Montoro a mi no em genera gens de simpatia, però tinc molt clar que és una persona que és molt intel·ligent. Val? O sigui, Si no, no estaria en tastar i fent el que fa. L'altra cosa és que comparteixi la seva ideologia i la seva manera de treballar. Què em va provocar a mi aquesta declaració d'envell? Em va provocar el fet de recordar que el Congrés, al cap i a la fi, doncs, és un foro de debat, no? I em va recordar el tema a l'època dels grecs, no? On els filòsofs eren senadors i pues, anaven allí pues, a debatre. No? Quan ell diu això, ell ja coneix les dades certes i no s'equivoca, no? El que sí ell pot especular, en aquest cas, és a dir, si jo dic això, quina reacció provocaré, no? Llavors, o sigui, en base a la reacció que ell pugui provocar, que jo no sé quina és la seva pretensió, no? O no m'imagino, a més, o sigui, ni ho sé ni m'imagino, no? Quina és la... Ell, pues, no té cap escrúpol a l'hora de llançar una dada que ell sap que és incorrecta, perquè sap que la reacció que provocarà, o espera que la reacció que provocarà, pues, lo portarà cap a un escenari en què ell serà desitjat o propici, no? Si no, no ho faria, i això ha passat altres vegades.
De totes maneres, quan va haver aquestes declaracions, vaig tindre la possibilitat de parlar amb alguns representants sindicals de les organitzacions, i en especial un representant de Comissions Obreres em deia, diu, el que he volgut dir és que en el fons no han baixat sinó que han pujat, perquè potser al seu entendre, que aquí això és qüestió ja diferent, haurien d'haver baixat molt més del que han baixat. És a dir, si una cosa no baixa els sous, concretament, més del que ell esperava que baixessin, segurament el seu entendre, el que volia dir, és que no han baixat. Sí, i aquest és un factor que jo comparteixo, sabent que no qualsevol pot llançar aquest tipus d'afirmacions, i d'allò dius, ostres, pot tindre un to de provocació, però també té un to d'indirecte, no? De dir, potser és que els sous haurien de baixar molt més, al meu entendre. Per tant, per mi és com si no haguessin baixat.
No, i en un context on el que deia l'Enric, no?, del tema de les estadístiques, doncs, escolta, pues, a mi m'ha baixat un 15%, però jo sé del veí que no li han tocat amb ell, val? Jo, al funcionari, pues, només li han tocat l'extra, però no li han pujat. A l'altre, pues, clar, o sigui, cadascú viu la seva pròpia realitat, no? O sigui, jo el tenia, però ara, com que ja m'han acomiadat, doncs no
en
tinc.
Ell va dir que es basava en la mitjana dels convenis signats, que sí, era el 0,6.
Sí, però els convenis signats, potser ja la majoria de sectors, pues, arrosseguen convenis de passats, per tant no han pogut fer la pujada. Els convenis signats, pues clar, és que...
Home, i després de la reforma laboral també hi ha uns mecanismes que permeten a les empreses
despenjar. Que ho pregunti als pobres empleats de Panrico, no? que els hi proposen una baixada d'un 40% del sou, no? Per poder continuar. Llavors, esclar, cada persona vivim la nostra realitat particular, i una mica pot aprofitar-se d'això, no? O sigui, a banda de la meva realitat particular, que sé que és la que és, pues que el surti el ministre dient això ni que no sigui veritat, pues escolta, pues me fa pensar que els altres no estan com jo, per més que després ho desmenteixin, pues és com una pugna dins del nostre cap, pues a dir, aquell ha dit que més, l'altre ha dit que menys, és molt diferent que tots diguin que menys, no?
A mi, de totes maneres, més enllà d'un tema de rigor o no rigor, jo crec que tot el que està passant, i aquesta setmana han tingut diversos exemples, amb lleis, o sigui, s'està legislant a cop de titulars.
És bueno, dir... Això és una tendència, jo m'atreviria a dir que no d'ara, que ja fa uns...
Sí, no, ja fa anys.
I a més,
i
ara
a més
estem
en
un nivell d'atenció, ara ja estem...
Ah, és que a més ara els titulars no és allò de dir que intenten trobar una reacció sentimental, per dir-ho d'alguna manera, sinó que ja comencen a tindre un to provocatiu per moltes bandes alhora. I per tant... no ho sé, jo a vegades tinc la sensació una mica allò d'Itàlia, no? Que el món polític està en una banda i la realitat de la societat civil està en una altra. I jo penso que a Catalunya això ja ho tenim claríssim.
Potser estan traient molt, molt bon rèdit de la seva majoria absoluta, no? Perquè, o sigui, van... I a més, molt bon rèdit aprofitant la conjuntura de la crisi actual, no? O sigui que en l'excusa de la crisi et dona permís per fer segons quines coses, per a dir que ho fas perquè estàs forçat, però pensar que és el primer cop que s'aprova una llei d'educació, pues, només amb la... O sigui, sense el consens dels partits, de tots els partits polítics o de la majoria de partits polítics que hi ha al Parlament, no?
Perquè és una llei provocativa.
No, perquè és a dir, pues, com que tenim majoria ara, pues, farem el que voldrem, i com que pues, hi ha el batibull que hi ha, el desgavell que hi ha, pues, escolta, pues, a sobre podem tirar pel dret.
També volem saber la vostra opinió de les declaracions del ministre Montoro. Hem parlat també del producte interior brut de la nostra comarca i també de la resta de Catalunya. Recordeu que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i 977-83-1135. A mi m'agradaria tornar a la nostra comarca, ja els he dit que la seva opinió respecte a les declaracions de Montoro eren petites coses que fem, no tan grans, però sí que van en el sentit que apuntava l'Enric de que apunten molt bé a nivell social com s'està vivint aquesta situació. Diumenge passat es celebrava a l'Artesana un acte de Càritas Falset per tal de recaptar diners per fer front a la situació que viu l'entitat i que viuen les famílies de la nostra comarca. I van donar un parell de números. Ja ho sé, avui els estem donant molts números, però entenc que ens ajuden a dibuixar una mica com és la nostra comarca. Van dir que a dia d'avui atenen 60 famílies. Fa 4 anys eren una quinzena de famílies. N'han parlat aquí moltes vegades i els grans mitjans, nosaltres som petitets, torna a passar el mateix, les dades són les que són, però clar, que aquestes sí que tenen un pes.
S'ha multiplicat.
Per 4. Per 4.
Però segueix la mateixa proporcionalitat que la majoria de llocs. És a dir, l'impacte de la necessitat de suport per part d'organitzacions. Aquesta setmana l'anomenat tercer sector, vull dir, posava de manifest moltes dades i la importància que estan tenint una mica a l'hora de donar doncs, aquesta capacitat de resposta social. A mi que hi hagi una multiplicació per 4 no em sorprèn. No em sorprèn perquè guarda relació amb un conjunt de situacions de manca de feina, de manca de no sé què, de tal, de tal, de tal, i per tant no ens hauria d'estranyar. El que sí és important, no ens hauria d'estranyar, el que sí és important és si som una societat capaç de respondre a aquesta contingència.
Està clar que no.
De moment sí.
De moment sí.
La
presidenta de Càritas Falset,
com a societat,
la Pilar Roda,
sí,
ens deia, comentava els micròfons de Ràdio Falset, l'hem pogut sentir fa una estona, que sí que hi ha hagut aquest augment, però paral·lelament, per sort, també hi ha hagut l'augment de la col·laboració. Tot i així, ella deia que la sensació que tenen és que estan desbordats.
Mm-hmm. Clar, però és que, a més, o sigui, assumeixen una funció, o sigui, Càritas, que és molt lloable i molt, molt valorable, però realment que el que li tocaria o qui realment s'hauria d'encarregar d'assumir aquesta tasca seria pues, el sector públic, el que dèiem dels polítics, no?
Jo, Adolf, amb això discrepo.
No, però o sigui, el fet de que Càritas tingui el pes que té i hagi de fer la feina que fa, és un fracàs del sector polític, diguem-ho així de clar, del sector.
Però és el final de l'estat del benestar social, això. A veure, sí. Algú té d'assumir aquesta funció de donar recolzament d'allò, molt bé, han sigut organitzacions civils, Banc d'Aliments i Càritas especialment han sigut les dues entitats, organitzacions. El sector públic evidentment deu també ajudar amb tot això.
El sector públic té l'obligació de redistribuir la renta.
Sí, però el sector públic no està fent aquesta funció, estem al final d'un model, vull dir.
Exacte, llavors, o sigui, doncs hem de cobrar consciència doncs, de que una de les tasques que està deixant de dur a terme el sector públic és aquesta, no? I realment, doncs, sort que hi ha gent com la que està implicada voluntàriament en Càritas que treballen i sort que hi ha gent també que té sensibilitat i que van fent donatius.
Després hi tornarem, tenim la primera trucada del dia. Bon dia, què parlem?
Bon dia, tingueu.
Digui'm, Gaspar.
Dos reflexions. La crisi va començar quan el senyor Aznar era president i va tolerar que s'anessin afegint zeros a la dreta sobrevalorant tot el que teníem a Espanya. Aquella sobrevaloració, la gent, perquè el mes que ve anirà més car, comprem, firmem, dale i dale, els bancs, anem els quatre i te'n donen vuit, i aquell senyor que governava des de Madrid no va saber aixecar la mà i dir no tan zeros de la dreta. A partir d'aquí s'ha perdut la mesura de tot i s'han anat tot a fer punyetes. Si aquests senyors que volen estar en uns càrrecs que no es mereixen, siguin montoros, siguin toros o siguin animals, anem molt malament. I ara estem pagant tots això que no ens ha pogut arreglar bé. L'assumpte diferent català-espanyol, espanyol-català, és que a Catalunya, fa 200 anys, els rics van deixar de ser tan, tot per mi, i van donar a les terres més dolentes, se van fer bancals els pobres, xafant pedres, i els catalans de les pedres han tret pans, sí senyors, i el resto d'Espanya això no ho ha fet. I ara, els diners que han arribat per l'agricultura espanyola d'Europa han servit per anar a caçar perdius. I no mos entendrem mai, perquè els senyoritos, doncs no es mereixen els senyoritos. I els que volen tindre un bon puesto de treball, si estan preparats pel càrrec, s'ho mereixen tot. Però el que no està preparat pel càrrec que ostenta ha d'anar al carrer automàticament. O som o no som. Que tot el poble necessita justícia justa. Justícia justa. I el que no en sàpigui, que foti el camp. Però si no, per les seves cames no sap marxar, no sap demanar perdó i marxar, doncs que el poble li digui aquí no et volem, fot el camp. I quan anem a votar, sapiguem en qui votem. No anem a votar perquè mos punxin o mos diguin os donarem 400 euros. Mani qui mani, eh? Jo no defenso ni els uns ni els altres. Només vull que el qui arribi dalt estigui a l'altura de sàpiga administrar el que no és teu, que és de tots.
Alguna cosa més, Gaspar?
Visca Catalunya!
Va. Gràcies per la... Gràcies per la seva intervenció. M'he apuntat un parell de coses del que es passi, cas ho comentem després. Tancant el tema de Càritas a la nostra comarca, abans parlàvem de la població, torno a preguntar-los, creuen que és important a la nostra comarca? Ja sé que 60 sembla un número petit, però tenint en compte la població de la nostra comarca, creuen que la situació és, no m'atreveixo a dir compromesa, però que comença a tindre...
Molt important i molt preocupant, perquè pensa una cosa, que un percentatge, o sigui, 60, si són 60 famílies. Famílies.
En el cas de l'àrea de Càritas Falset, que és Falset, Marçà, crec que la Torre de Fontavella, parlaven de 200 persones.
200 persones.
I falten la resta 9, de
privat. 9.971 que deies tu, pues, han d'absorbir o assumir o tenir en compte pues, 200 persones, busca la relació. Com més petita és la... No, i a més, com més petita és la dimensió, més difícil se't fa poder administrar recursos. No? O sigui, una igual proporció, imagina't que fossin pues, en vez de 9.900, 90.000 que s'haguessin de fer càrrec de 2.000. Pues, ja va perdent rellevància, ja va perdent pes... Per relatiu, la, no sé si m'explico bé, la part de gent pobra o gent necessitada en funció del total, doncs escolta, doncs, allà no hi ha molta gent, allà no arriba un, arriba l'altre, no? Però aquí són poquets, i poquets que ens hem de fer càrrec d'un doncs, creixement del 400%. L'Enric apuntava que és, aquest increment doncs, és genèric a tot Catalunya o a tot l'Estat, doncs. Pues bueno, però aquí a més tenim el problema de que són poquets per a poder fer càrrec de tot aquest increment.
A veure, aquí és preocupant, clar que és preocupant, és que la situació és preocupant a tot nivell. Anar sentint informes de com hem vingut sentint, no de la comarca, sinó de tot Catalunya en general, que si els nanos mengen i no mengen, etc etc, i coses que coneixem d'escoles, etc etc, pues és molt preocupant. De totes maneres, a partir del moment que ja constates una realitat i que és conseqüència d'una situació que no sabem que la denominem crisi, però que la podríem denominar de moltes maneres, el que sí ens ha de preocupar és quina és la resposta. És a dir, la resposta és la nova arquitectura social que reclama Europa per respondre amb aquestes noves situacions es produirà o no es produirà? I jo penso que s'està produint i es tindria que produir més. I això resumeix amb allò de dir no en sortirem de tot això si tots no acabem acceptant que hem de sortir de casa, que el botiguer ha de sortir de darrere el taulell, que ens hem de formar més, que hem de fer compromisos davant del nostre col·lectiu, que s'ha de compartir moltes coses, que hem de participar molt més, que el protagonisme, amb una paraula, la té la societat civil. I amb això també.
Jo us he de confessar que no sabia els números, ja feia algun temps que hi anava darrere, i quan diumenge parlant amb la Pilar m'ho va dir, jo sí que em vaig sorprendre. No us enganyaré, és unes xifres que jo no, diguin-me, podeu dir-me il·lus, no m'esperava que fossin tan i tan importants. I després d'haver sentit l'Adolf, doncs encara...
No, ja t'ho dic, però sí, els llocs petits, qualsevol variació proporcionada amb un lloc més gran, l'efecte és molt més,
és molt més
gran. Entens? Llavors, o sigui, aquí, si puja el PIB, que abans que parlem del PIB, si puja poquet, com que són poquets, o sigui, ni que ens toqui el mateix per habitant que amb un bosc molt gran, l'efecte que es percebrà serà molt més gran, a més, no? O sigui, però també quan hi ha dades negatives d'aquesta manera, també l'efecte que es percep és molt més.
Tanquem de moment aquesta qüestió. L'Enric ha fet referència a més formació i el Gaspar ha fet referència a que els polítics estiguin preparats pel càrrec. Aquestes setmanes hem conegut les dades de l'informe PISA, de la OCDE. Ja sé que m'allunyo de la comarca, però és que m'agradaria saber, conèixer la seva opinió, també la dels que ens escolten, referent a que no només les darreres dades feien referència a alumnes en edat d'escolarització, sinó que també agafaven una població més gran, i la veritat és que el cas espanyol, al costat de l'Itàlia, ocupaven també els darrers llocs, tant en comprensió lectora com en el càlcul matemàtic. Aquí aquest sí que és un problema majúscul o no?
Jo penso que aquest tipus d'estudis també, amb tot el rigor que tinguin, però també els hem de posar una mica en dubte. Per exemple, i no és una qüestió territorial aquesta, pel que tinc entès, Catalunya es va negar a participar en aquest estudi. Per tant, ningú de la població resident a Catalunya va participar en aquest estudi i no crec que fos per un tema de si ho feien aquests o ho feien els altres, sinó perquè tinc entès que el tipus de proves o de consultes o d'allò que es feien, doncs no van considerar que fossin. A veure, que la gent té un nivell determinat o no tenim un nivell determinat, home, hi ha coses que potser ens compliquen la vida, I pretendre que entenguem la factura de la llum, quan ni els llicenciats l'entenen,
La factura de la llum espanyola és una mica particular, crec que no trobaríem gaires exemples similars a
i com aquesta podríem posar molts exemples. Ara, que estem en un... No cal que ens ho digui un estudi PISA, que sabem que estem en un estat, per bé o per mal, que s'han de fer autèntics esforços perquè la gent llegeixi, doncs a mesura que, evidentment, no hi haurà això, vaja, els mestres o la gent del món pedagògic ho saben. És difícil entendre algú si no tens l'hàbit de llegir. I estem en un país, només cal veure l'índex de venda de diaris. A l'època que tot anava millor.
Bon matís aquest.
Pues escolta, la gent es comprava els diaris esportius. Punto. I és el que llegia. Pues bueno,
i el que es llegeix.
Eh?
I el que es llegeix.
Em sembla molt bé, però hi ha una sèrie de mancances que segurament eren de molts anys enrere i arrenquen d'unes arrels on el paper del món formatiu ha tingut el protagonisme que ha tingut. I pensem en la figura del mestre.
Jo crec que començar per un mateix. A mi les dades aquestes pues, tampoc sorprendre'm, no em sorprenen, val? Però, i busques l'explicació, trobes contrast perquè hi ha molt bons científics, molta gent erudita arreu del món que han sortit d'aquí i que estan triomfant i inclús que van a països, perquè si diguessis que van a països del tercer món a explotar, pues, a fer... ho entendries, però és que se'n van als països capdavanters també amb ensenyament, amb cultura o amb intel·ligència, com li vulguis dir, no? Llavors, clar, jo penso que això comença per un mateix, no? Per l'interès d'un mateix. I quan un mateix té l'interès en aprendre i en formar-se i la curiositat de tirar endavant, pues ja està, pues busca els seus canals. El sistema d'ensenyament, jo penso que també hi ha molt bons professionals al sistema educatiu, però que els objectius o les directius que es pretenen no van enfocades a... És un debat també de l'ordre del dia, no? Cap a l'ensenyament, sinó cap a l'adoctrinament, no? I llavors hi ha coses que xoquen i que... Perquè, o sigui... Clar, que aquest estudi ja parla de gent més gran de 50 anys, llavors jo puc estar dintre d'aquesta bossa, però jo recordo que, escolta, la llengua vehicular, quan jo estudiava, era la que el professor li donava la gana, m'entens? I no hi havia tant de...
Jo no fa tant i també. I no passava res, eh?
No passava res.
Bueno, només recordo un cas en una assignatura a filosofia en què la professora el primer dia ens va dir que faria la classe en castellà, ella és catalanoparlant, que faria la classe en castellà pels Erasmus. Aquell dia hi va haver una mica de soroll, però ja està. Mm-hmm. No hi ha hagut res més.
No, i quan volia dir que començava per un mateix, vull dir, quan... Estava en un context en què un xavalet, pues, té pocs incentius per voler formar-se, el que sigui... i també té pocs mitjans, o sigui, no ho estem posant gens fàcil. Només que posessin fàcil aquestes premisses, escolta, la cosa podria canviar, no? O sigui, perquè ja t'ho dic, és poc, comença per un mateix, però si els demés, el sistema no està funcionant gens, no ho valora això, no ho estem valorant i no li donem importància, realment és el més important, que és l'actiu més gran que... Malgrat que vingui qualsevol crisi, l'ho ha après i ja no es perd, no?
De totes maneres, amb aquest informe, si no recordo malament, sortien al capdavant de tot, sortien països com Japó, sembla, Japó i Finlàndia. Era. I és curiós, perquè quan penses una mica en el perfil, tipus de que evidentment de la població nòrdica o de la població japonesa, te'n dones compte que estàs coincidint amb un perfil, bàsicament, de gent molt curiosa, que té la necessitat de conèixer, que ve a Barcelona, ve aquí o ve allà, i el que vol és conèixer i tindre informació i no sé què, no sé quan. I això és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, no? És a dir, és allò dels japonesos, la màquina de fer fotografia, no? Però clar, allò respon a una necessitat de volen conèixer, tenen interès, etc, etc. I sí que hi ha un factor que nosaltres tenim, i és que no tenim... A veure, en línies generals, a vegades no volem saber ni el que passa al costat nostre. I aquest factor de manca de voler conèixer, jo crec que també està molt en la base del que està dient aquest informe. Vivim una mica el món de forma autista. Tindre una mentalitat molt oberta per conèixer, per tenir interès, i això em sap greu dir-ho, perquè estic precisament a Ràdio Falset i em sap greu, no? Però a vegades mires quina és la programació cultural dels canals en cada un dels països i veus la diferència entre una cosa i una altra. Per tant, això vol dir que respon a l'interès màxim una mica que la gent el que vol veure, no? Evidentment té èxit allò que la gent vol veure. El que vol veure, doncs sabem que...
No, i estem en una situació, pues, a sobre que som molt comodons, O sigui, són molt, o sigui, els japonesos, i en el cas de Finlàndia, pues, n'ha sentit estudis i tot, i que fan molta inversió en ensenyament i el que sigui, però el cas del Japó és un cas d'haver-se d'espavilar, o sigui, de sortir d'una guerra mundial, de sortir d'estar a la misèria més absoluta, i en funció de l'esforç i del treball d'aquesta gent, pues, han creat una cultura d'esforç i de treball que els ha portat aquí. Però, escolta, nosaltres estem per mirar una pel·lícula, estem a la tele, volem que, o estem acostumats, o ens agrada, que jo el primer, que me la tradueixin a la meva llengua, no?
Estem acostumats.
Però, i llavors, o sigui, el foro on s'hauria d'educar, o sigui, on hauries de centrar, per exemple, pues, a una classe de matemàtiques, on se suposa que l'alumne ha d'estar totalment centrat en aprendre matemàtiques, s'està pretenent que es li ensenyi en anglès. És això de l'altre, a les Balears, a la tercera llengua, i no sé què, aquesta nova llei també fins on vol arribar. Llavors, clar, dius, escolta, pues, potser que nosaltres deixem d'estar còmodes i ens haguem d'aguantar les pel·lícules com fan a tot el món, en versió original, així aprendrem la llengua correctament, i que se centrin en l'ensenyament de la matèria que es vol impartir. Però, clar, fer aquests líos i aquests invents del TVO, pràcticament, pues, escolta, pues, jo penso que s'està volent arreglar a base de pedaços i a base d'empitjorar-ho més.
És el que dèiem dels titulars, és dir, aquesta setmana que s'aprovava la llei Wert, suposadament el titular era millorar la qualitat, i el que, en canvi, tots sabem, i a més tenim comprovat, és que el que es pretenen són altres objectius, que no és millorar la qualitat. Sentia una persona entesa en aquest àmbit que deia serà difícil arribar a qualitat amb 6 lleis canviant contínuament al llarg d'un període curt d'història, perquè el model no s'estabilitza mai. Per tant, vol dir que és com aquell que va fent una excursió i decideix canviar de rumb cada 2x3. Evidentment, el més fàcil és que acabis a baix al barranc, no?
I en seguirem parlant. Estem entrant als darrers minuts d'aquesta tertúlia. El titular que els avanço, que segurament tindrem i anirem a dinar amb ell, són aquests 30.000 participants en la manifestació del 12 d'octubre a Barcelona. Sembla, doncs, que de moment no hi ha hagut incidents, cosa que està bé, i d'autocars també apunten que una manifestació ultra ha reunit 350 persones, curiosament a la mateixa Barcelona, en una altra banda com és el barri de Sants, i s'havien reunit 200 persones en la crida contra el feixisme. Suposo que entre els números no aporta gran cosa.
A més, sí, ha sortit la majoria silenciosa, no? Que es va quedar a casa l'11 de setembre.
Sí, a Twitter ja fan també hi ha comentaris com el que acaba de fer l'Adolf, en aquest sentit de dir, bé, pues, ja no és tan silenciosa, ja comença a tindre forma. Per la nostra banda, doncs, tanquem aquesta hora del Bruno. T'agraeixo molt a l'Adolf i a l'Enric que ens hagin ajudat a posar negre sobre blanc aquestes xifres de PIB, també comentar aquestes xifres de l'ajut de Càritas a la comarca i altres qüestions de l'actualitat del país, de Catalunya i d'Espanya. Nosaltres hi tornarem, serà la setmana vinent. Gràcies per la seva atenció i que vagin un bon cap de setmana, i sobretot moltes felicitats a les Piles. Adeu!
I bona tarda.
Thank you.